Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Arrenca la 20a edició del Mobile World Congress amb la IA com a protagonista i amb la previsió de rebre prop de 110.000 visitants i de més de 200 països. Jordi Fortià.
Una xifra que podria veure's afectada pel tancament de l'espai aeri a la zona del Golf Pèrsic per l'escenari de guerra a l'Orient Mitjà. La intel·ligència artificial centra la trobada, però enguany de manera més física i aplicada a tota mena d'aparells, robots i humanoides.
Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
Durant la visita inaugural, la comitiva ha recorregut diversos espais de la fira. Precisament a l'estand d'Espanya han conegut el Tiago, un robot de l'empresa catalana PAL Robotics. Francesco Ferro, director general de la companyia, ha explicat en què consisteix.
Nosotros hacemos toda la parte de robótica de servicio, entonces robots que no tienen que estar enjaulados, tienen que ser seguros a contacto con las personas.
La guerra oberta a l'Orient Mitjà deixa almenys 555 morts a l'Iran. Els atacs ja afecten mitja dotzena de països del Golf Pèrsic. Donald Trump avisa que el pitjor de la guerra amb l'Iran encara ha d'arribar.
Hi ha uns 2.000 catalans vivint ara mateix a l'Orient Mitjà, a la zona del conflicte. Els companys del 9FM han parlat amb un torellanc que viu i treballa a Dubai des de fa 8 anys.
El 9FM, Guillem Rico.
Roger Viver va saber dels atacs a bases americanes de la zona primer pels familiars catalans i després van rebre alertes del govern.
Que si n'hi ha alguna que passa a prop, arriba, perquè quan hi ha una explosió o quan hi ha un esclat sònic, no hi ha res que la pari. Llavors, quan arriba a casa teva sí que tremola tot, no? Sincerament t'espantes, no? Perquè no t'esperes el d'això, però ja està. La vida segueix, estem tots treballant, no hi ha cap mena de sensació de pànic.
La meitat dels joves catalans en situació de pobresa es queden sense beca pels estudis postobligatoris.
Ho denuncia la Fundació Bofill, que reclama que es modifiquin els barems per poder accedir-hi. Ismael Palacín és el director.
Tenim la possibilitat de que les beques arribin a qui han d'arribar i siguin de les quantitats que serveixen perquè es continuï estudiant. Tenim la possibilitat de donar les beques que calguin i que siguin efectives. Si la Generalitat no fa res i senzillament la gestió estatal la transferim i gestionem igual que gestionaven abans, el barem estatal per rebre aquestes beques deixarà fora, seguirà deixant fora a milers de catalans en situació de pobresa.
En cultura, la catedral de Tortosa ha iniciat la conservació curativa del retaule de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del Purgatori.
Una peça de grans dimensions de principis del segle XVIII i obra de l'autor Antoni Ferrer.
Ràdio Tortosa, David Benito.
David Rontiva és restaurador de béns culturals.
És un retaule que en el context de la Guerra Civil va començar a desmuntar-se, però en el context de la postguerra hi va haver una voluntat de tornar a recuperar tots aquells elements que s'havien descontextualitzat. Les escultures, per exemple, venen d'altres retaules. Per tant, ens vam adonar que, en veritat, el problema de xilòfags ho tenien les escultures.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça creu en la remuntada.
Els blaugranes buscaran demà capgirar l'eliminatòria de les semifinals de la Copa del Rei davant l'Atlético de Madrid. Els culers es troben confiats a donar la volta al 4-0 encaixat en el Metropolitano en la tornada de la competició del CAU Hansi Flick, i els seus jugadors esperen que, juntament amb un Camp Nou que es preveu amb un ple absolut, porti l'equip fins a la final de Sevilla. I durant aquesta tarda vespre, els precandidats a la presidència del Barça estan presentant les signatures. Ja han passat per les oficines del club Víctor Font, Joan Laporta i David Juan.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ha començat la setmana amb força núvols, sobretot a la costa, i de fet, en alguns indrets de Tarragona han anat deixant alguna pluja molt esporàdica i molt intermitent. Aquests núvols allà a Tarragona estan sent molt més espessos i, de fet, a la resta del país, estones es van formant, sobretot a prop del mar, però així que anem cap a l'interior i, sobretot, al Pirineu, el cel està o bé obert o només amb núvols prims. Podem dir que al llarg d'aquesta propera nit i demà al matí, el cel acabarà cobert de tot arreu. Arribaran núvols des de la Mediterrània, que deixaran el dimarts al matí ben carregat a tot el país. Això sí, de pluges poquetes, alguna de despistada molt intermitent, amb més probabilitat a les comarques de Girona i també una altra vegada cap a l'Ebre. Al llarg de la tarda del dimarts s'obriran algunes clarianes, però no quedarà un dia gaire net. Això sí, la temperatura no serà especialment baixa i també atenció amb el vent, que s'anirà reforçant a la costa, amb mala mar. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem situant a l'autopista del Vallès a la C58 i a l'antitud entre Badia i Sant Quirze del Vallès en sentit nord, en sentit Terrassa, i a la mateixa C58 hi ha retencions de Ripollet a Barcelona en sentit sud per un camió que ocupa la via i que talla dos carrils. De retruc a la C33 hi ha cua de la Llagosta a Barcelona en sentit sud. La B30 força carregada entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C32. A la C59 hi ha retencions a Palau-Solità i Plegamans en sentit Caldes de Montbui. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt hi ha trams de retenció de Pedralbes a Horta en sentit Besòs, i la ronda litoral hi ha cua de zona franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
What is jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Primera jornada del Mobile a Barcelona quan es compleixen 20 anys de la cita i amb les protestes al carrer contra la presència d'empreses israelianes i altres vinculades amb la vulneració de drets humans. Tot plegat després d'un intens cap de setmana de guerra oberta ja a l'Orient Mitjà.
Al marge de les protestes i el context bèl·lic, la intel·ligència artificial centra la trobada de nou, però enguany de manera més física i aplicada a tota mena d'aparells, robots i humanoides. Una trobada que els 109.000 participants valoren molt i que ha suposat per l'economia digital catalana un augment de més del 80% des que el Congrés de Telefonia Mòbil va aterrar a Barcelona fa 20 anys.
Aquest matí s'ha inaugurat l'edició d'enguany amb la presència del rei Felip VI, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
A primera hora del matí, el recinte Fira Gran Via de Barcelona ha donat el tret de sortida al Mobile World Congress 2026. El rei Felip VI, acompanyat del president del govern Pedro Sánchez i del president de la Generalitat Salvador Illa, han estat els encarregats d'inaugurar el saló. També han estat present John Hoffman, director del Mobile, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i el primer tinent d'alcaldia de l'Hospitalet, Jesús Usillos. Durant la visita inaugural, la comitiva ha recorregut diversos espais de la fira. Primer han assistit a una conferència sobre intel·ligència artificial i després han passat pels estands de Catalunya i Espanya. Precisament a l'estand d'Espanya han conegut el Tiago, un robot de l'empresa catalana PAL Robotics. Francesco Ferro, director general de la companyia, ha explicat en què consisteix.
Nosotros hacemos toda la parte de robótica de servicio, entonces robots que no tienen que estar enjaulados, tienen que ser seguros a contacto con las personas. Somos l'única empresa a nivel europeo que creía en la parte de robótica bípeda, entonces humanoides con piernas.
El Mobile també aposta per espais com aeroports del futur amb demostracions immersives sobre la gestió intel·ligent de passatgers o el Circuit X, una innovació en mobilitat connectada. Barcelona es converteix així fins al 5 de març en l'epicentre mundial de la tecnologia mòbil.
Ho dèiem ara en portada, el Congrés de Mòbils ha començat amb una protesta a les portes del recinte per part de diverses entitats per denunciar la presència de Paiola en els drets humans i els genocidis vinculats al model tecnològic global. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes de Fira a Gran Via a primera hora d'aquest matí contra la presència d'empreses de països que, segons els manifestants, vulneren els drets humans. Diverses entitats participants han denunciat els genocidis vinculats al model tecnològic global. Els convocants posen el focus especialment a l'extracció de minerals en zones de conflicte a la República Democràtica del Congo i Sudan, entre d'altres territoris. Roland Minengoy és president de Dignité, precisament de la República Democrática del Congo.
Porque estamos viendo Mobile World Congress, donde detrás hay sangre, hay territorios ocupados ilegalmente, hay niños violados. Entonces, nuestro objetivo es primero visibilizar estos genocidios que pasan en el mundo, Palestina, Congo, Sudán, Ucrania, y también denunciar la injusticia de explotación ilegal de los minerales y también la ocupación de los territorios.
La protesta també reclamava la prohibició efectiva de pavellons oficials d'Israel en qualsevol esdeveniment de la fira, així com de qualsevol estat que, segons els mateixos manifestants, estigui implicat en violacions greus dels drets internacionals.
I al marge de les protestes també hem recollit avui les opinions d'alguns dels participants a la fira per saber què esperen d'aquest Mobile World Congress. Anna Ruiz.
Més de 109.000 visitants procedents de tot el món es passegen des d'aquest matí pels 240.000 metres quadrats que ocupa el Mobile 2026. Què busquen? Doncs aprenentatge, novetats i contactes empresarials.
Ens agrada molt la tecnologia i treballem en un sector tecnològic.
Entender un poco las tendencias. El máximo provecho que sacamos es las reuniones con nuestros clientes que están alrededor del mundo. Entonces saber que nos podemos encontrar al menos una vez al año vale mucho.
Pues saber quina és el que està movent actualment en el mercat. Aleshores, és una bona forma de saber, per exemple, la innovació que estan traient les noves companyies, per exemple, noves solucions d'intel·ligència artificial, la manufactura, per exemple, robòtica o noves pantalles.
Barcelona i l'Hospitalet seran fins dijous vinent aparador de la tecnologia del món i gairebé els 3.000 expositors presents al Mobile atrauran analistes i experts sobre intel·ligència artificial, la gran protagonista d'aquests dies al Saló, juntament les novetats vinculades al 5G, 6G, robòtica i telefonia mòbil.
I ho dèiem abans, també l'economia digital catalana ha crescut més d'un 80% des que el Congrés de Telefonia Mòbil va aterrar a Barcelona fa 20 anys. Segons un estudi elaborat per Mobile World Capital, actualment una quarta part del producte interior brut català està vinculat a la tecnologia. David Navarro.
Bon dia. Quan el 2006 el Mobile va arribar a Barcelona, el van visitar 50.000 persones. L'any passat en van ser 110.000. En els darrers 20 anys no només ha crescut el número d'assistents, també n'ha canviat la tipologia i actualment el 60% ja no provenen del món de les telecomunicacions. Una mostra de com la trobada ha anat acompanyant la digitalització de la societat. Així, segons ha explicat el director executiu de Mobile World Capital, Francesc Fajula, l'estudi revela que en aquestes dues dècades l'economia digital ha crescut un 86%. I ja suposa una quarta part del PIB català, més de 68.000 milions d'euros anuals.
La tecnologia avui en dia ja és transversal i afecta a tota l'economia i és el principal motor del desenvolupament econòmic i social del nostre país.
L'informe també explica que durant aquests 20 anys el Congrés ha generat 173.000 llocs de treball amb un impacte econòmic de 6.900 milions d'euros. Per exemple, a Catalunya hi ha 2.400 startups que donen feina a més de 30.000 persones. El país també acull 200 hubs tecnològics multinacionals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La guerra oberta a l'Orient Mitjà deixa almenys 555 morts a l'Iran, segons la mitja Lluna Roja. Els atacs ja afecten a mitja dotzena de països del Golf Pèrsic, mentre que Donald Trump avisa que el pitjor de la guerra amb l'Iran encara ha d'arribar.
Les últimes hores, Israel ha bombardejat el Líban després d'un atac a Hezbollah. Tres caces nord-americans s'han estavellat a Kuwait per foc amic i l'Iran segueix els seus atacs a la regió, mentre Trump avisa que els pitjors atacs encara han d'arribar.
Tot això mentre Espanya li nega l'ús de les bases espanyoles a Trump per atacar l'Iran. A hores d'ara, Exteriors confirma que els avions nord-americans estan abandonant les bases.
I pel que fa als militars espanyols a la zona, hi ha un contingent de més de 1.000 soldats. La ministra de Defensa, Margarita Robles, assegura que compten amb totes les garanties per la seva seguretat.
En este momento se están tomando todas las medidas de prevención y de seguridad. Ellos son muy conscientes de que hay una situación de riesgo y están velando por su integridad. En concreto, el contingente que está en el Líbano, esta noche ha habido bombardeos y han estado bunkerizados, pero ellos son expertos y, por tanto, que todo el mundo esté tranquilo porque tiene muy en cuenta su seguridad. En lo que hace referencia a Irak, están también perfectamente situados para evitar cualquier tipo de ataque.
I enmig d'aquest escenari hi ha uns 2.000 catalans vivint ara mateix a l'Orient Mitjà, una zona on des de dissabte hi ha hagut diversos, com deien, bombardejos de l'Iran en represàlia als atacs dels Estats Units i d'Israel. Els companys del 9FM han parlat amb un torellenc que viu i treballa a Dubai des de fa 8 anys. El 9FM, Guillem Rico.
A les zones afectades per atacs de coets o drons hi ha ciutats com Dubai, els Emirats Àrabs. Allà hi viu i treballa des de fa 8 anys Roger Viver, de Torelló, a Osona. Va saber dels atacs a bases americanes de la zona primer pels familiars catalans i després van rebre alertes del govern. Diu que durant el cap de setmana van disparar 700 míssils i que els van interceptar gairebé tots.
No sé si has sentit mai un avió trencant la barrera del so quan a les muntanyes, que fa aquell bum tan fort. Doncs més o menys és això, són explosions que passen molt, molt en l'aire, per dir-ho així, però sí que si n'hi ha alguna que passa a prop, arriba, perquè quan hi ha una explosió o quan hi ha un esclat sònic, no hi ha res que la pari a dalt. Llavors, quan arriba a casa teu sí que tremola tot, no? Sincerament t'espantes, no? Perquè no t'esperes el d'això, però ja està. La vida segueix, estem tots treballant, no hi ha cap mena de sensació de pànic.
Malgrat tot, assegura que estan tranquils informats, que confien en les indicacions del govern i que continuen treballant, això sí, evitant sortir de casa.
I des de l'inici de l'escalada de bombardejos s'han cancel·lat una quinzena de vols a l'aeroport del Prat. De fet, el tancament de l'espai aeri ha tocat de ple al Mobile World Congress, ja que alguns congressistes provenen d'aquests països. Anem a saber, però, quina és la situació a aquesta hora al Prat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Cancel·lats una setzena de vols a l'aeroport del Prat amb destinació Dubai o Abu Dhabi, i la principal aerolínia afectada és, sens dubte, Emirates. Desenes de persones s'han vist afectades per la situació. Algunes les han pogut reubicar en altres vols, però hi ha gent que s'ha vist obligada a quedar-se a la ciutat. Una situació que es posa més difícil tenint en compte que s'està celebrant el Mobile World Congress i la disponibilitat dels hotels és molt baixa o pràcticament nul·la. Alguns passatgers han arribat a l'aeroport amb la sorpresa de trobar-se amb el vol cancelat, l'exemple d'aquest matrimoni de Palma que anava cap a Bali.
Se ha cancelado, nosotros teníamos un mes de vacaciones en Bali, todo pagado tal, y hemos venido a facturar porque nos llegó un correo como que nos
iban,
que seguía el vuelo, no nos dicen nada, que a pesar de esto iríamos por otro espacio aéreo, y cuando hemos llegado, todo cancelado.
No lo ponen fácil, el tema de los interiores allí en Bali, hoteles,
todo.
Y eso todavía está en stand-by, no lo sabemos si vamos a recuperar o no.
La cancelación dels vols Dubai i Barcelona ha afectat de ple a molts congressistes del Mobile World Congress. Alguns dels principals països que participen al Congrés és la Xina, Japó o Corea del Sud, i per tant, molts d'ells de moments no poden venir cap aquí.
Més titulars de la jornada. La meitat dels joves catalans en situació de pobresa es queden sense beca pels estudis postobligatoris. Ho denuncia la Fundació Bofill, que reclama que es modifiquin els barems per poder accedir-hi i que els imports siguin adequats al cost de la vida a Catalunya. Esther Minguell.
El curs passat hi havia 82.000 joves d'entre 16 i 18 anys en situació de pobresa, i només la meitat va rebre una beca per fer batxillerat, FP o programes de formació i inserció. La Fundació Bofill alerta que l'alumnat pobre té 7 vegades més risc d'abandonar els estudis un cop acabada la formació obligatòria, i que la inversió en beques d'estudis a Catalunya suposa un 1% del pressupost d'educació, per sota de la mitjana estatal. La Generalitat té transferides des del gener les competències per gestionar les beques dels estudis postobligatoris, i l'entitat li reclama que modifiqui el barem per no deixar fora molts joves vulnerables i que complementi l'aportació de l'Estat. Ismael Palacín és director de la Fundació Bofill.
Tenim la possibilitat de que les beques arribin a qui han d'arribar i siguin de les quantitats que serveixen perquè es continuï estudiant. Tenim la possibilitat de donar les beques que calguin i que siguin efectives. Si la Generalitat no fa res i senzillament la gestió estatal la transferim i gestionem igual que gestionaven abans, el barem estatal per rebre aquestes beques deixarà fora, seguirà deixant fora a milers de catalans en situació de pobresa.
La Bofill demana també fer més fàcils els tràmits de sol·licitud de beques i que l'adjudicació no s'allargui en el temps.
Tot això mentre Govern i Esquerra Republicana mantenen el pols per la negociació dels pressupostos i Junts ja hi ha presentat una esmena a la totalitat. Mont Carvajal.
En comissió parlamentària, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, s'ha compromès a complir el 100% dels acords d'investidura i ha demanat a Esquerra Republicana que no bloquegi el país. El diputat d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, s'hi ha tornat.
Però no podem deixar el país encallat en el mentrestant, que aquesta és una qüestió fonamental. Tenen tot el nostre compromís pel compliment dels acords d'investidura. Tenen la paraula del president de la Generalitat, que no hauria de ser poca cosa.
Ja he dit que tenim la seva paraula i la del molt honorable president de la Generalitat, que és important, evidentment. Però ara és el temps dels fets, ja no només de les paraules. Si vostès compleixen amb allò acordat, trobaran sempre Esquerra Republicana amb voluntat de negociar. Si vostès volen uns pressupostos, siguin amb el que van signar i facin complir, començant per l'IRPF.
Per la seva banda, Junts ha presentat una esmena a la totalitat als pressupostos. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, ha argumentat que no els agraden perquè són el model dels comuns i per aquest altre motiu.
És una esmena a la totalitat, a la dependència, a la incompetència i a la inestabilitat. El president Illa va vendre que la seva aposta per la normalitat institucional amb Madrid ho arreglaria tot i, en canvi, el país cau a trossos. Va vendre que seria el govern de la bona gestió i ha portat Catalunya a un caos permanent.
Les esmenes a la totalitat es votaran el 20 de març.
I mentrestant, Tarragona s'ha sumat a les protestes dels autònoms amb prop d'un centenar de professionals que s'han concentrat per denunciar la manca de respostes estructurals als problemes del col·lectiu.
Amb aquesta nova mobilització, els treballadors busquen consolidar un moviment nacional que ja ha demostrat capacitat d'organització i suport social.
Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
La plataforma per la dignitat dels autònoms considera que la situació dels treballadors continua marcada per la pressió fiscal creixent i les cotitzacions elevades independentment dels ingressos reals. També s'hi suma la manca de protecció social equiparable a la d'altres treballadors, una burocràcia que dificulta l'accés a ajudes i desenvolupament normal de l'activitat i el deteriorament progressiu del petit comerç. El coordinador i portaveu pel moviment de 30N, Xavier Pallarès, destaca que des de la primera mobilització s'ha posat fil a l'agulla en temes legals per saber les demandes i els drets que tenen.
Des de coordinació central general s'ha posat més un fil a l'agulla, tema legal, tot els temes amb abogats per saber què podem aspirar, especificar més bé les demandes que tenim, perquè no siguin molt ambigües, sinó que siguin més explícites.
Sota el lema "no demanem privilegis, demanem justícia", el col·lectiu recorda que Espanya compta amb més de 3,42 milions d'autònoms i defensa que són una peça clau de l'economia real i del comerç de proximitat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I en l'àmbit més local, Rubí encadena 3 anys seguits de descens dels fets delictius. Aquesta tarda la Junta de Seguretat, formada pel govern municipal i els responsables policials, ha compartit les dades. Ràdio Rubí, David García.
La ciutat vallesana va tancar 2025 amb una reducció de la criminalitat del 0,7%. La mitjana global queda ara en 40,7 delictes per cada 1.000 habitants. Això és 8 punts per sota de la regió metropolitana nord i 20 punts menys que el conjunt de Catalunya. L'augment dels patrullatges preventius explica bona part d'aquestes xifres, i és que, com altres anys, part de l'esforç policial s'ha dedicat a la vigilància dels delinqüents habituals. David Ruiz és l'inspector en cap dels Mossos a la ciutat.
Sabent on es mouen, sabent quin tipus delictiu fan i sabent on viuen. I està molt pendents que quan passa alguna cosa donar una resposta molt eficaç.
En aquest mateix sentit, l'alcaldessa Ana Maria Martínez ha destacat l'aprovació inicial al Congrés d'un canvi normatiu per endurir les penes als perfils multireincidents i que, com a presidenta dels municipis de l'Arc Metropolità, ha ajudat a impulsar. D'altra banda, la roda de premsa ha servit per avançar alguns dels nous reptes policials que s'han trobat a Rubí, com l'augment de requeriments assistencials, sobretot per ajudar persones grans que viuen soles, o la resposta a situacions generades pels temporals de pluja i vent.
I en cultura, la catedral de Tortosa ha iniciat la conservació curativa del retaule de la Mare de Déu del Carme i les Ànimes del Purgatori, una peça de grans dimensions de principis del segle XVIII i obra de l'autor Antoni Ferrer. Ràdio Tortosa, David Benito.
El retaule de la Mare de Déu del Carme i les Ànimes del Purgatori és d'època barroca i estava en una situació deficient per culpa d'un atac d'insectes xilòfags que estava ocasionant, entre d'altres, aixecaments de capes pictòriques. Bravit Rontiva és restaurador de béns culturals.
És un retaule que en el context de la Guerra Civil va començar a desmuntar-se, però en el context de la postguerra hi va haver una voluntat de tornar a recuperar tots aquells elements que s'havien descontextualitzat. Les escultures, per exemple, provenen d'altres retaules. Per tant, ens vam adonar que, en veritat, el problema de xilòfags ho tenien les escultures, perquè estan fetes d'un altre tipus de fusta, és una fusta com més tova, és una frondosa més tova, i això és el que ha tret els insectes xilòfags.
La restauració s'emmarca dins del projecte de conservació preventiva de la catedral de Tortosa. El següent pas és retornar els colors originals de l'antiga reixa de l'Alta Major, una peça única de la forja catalana de finals del segle XVI.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça es troba confiat en aconseguir la remuntada davant l'Atlético de Madrid en la tornada de les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugranes, que avui han fet l'última sessió abans del partit de demà, esperen capgirar el 4-0 que van encaixar el Metropolitano. Hansi Flick i els jugadors esperen un Camp Nou ple per portar a la final de Sevilla. El tècnic alemany, que no podrà comptar amb Robert Lewandowski, avisa de la dificultat de la gesta.
You know, I think everyone knows.
Ja sabeu que tothom sap el que ens ve demà. Anem 4 gols per sota, hem de fer l'impossible possible. Aquest és el nostre objectiu per demà. Tothom sap que no és fàcil, però no ens rendirem. Començarem aquest partit. A veure, és important deixar la porteria a zero, clar. Però hem de creure en la nostra força i hem de creure que podem aconseguir.
Believe in our strength, believe that we can do it.
Per cert, que alguns mitjans apunten que els Mossos d'Esquadra han donat el vistiplau per encabir una grada d'animació d'unes 700 persones per animar l'equip durant aquest partit contra el conjunt matalasser. Els precandidats a la presidència del Barça estan entregant durant aquesta tarda les firmes recollides. N'han d'aconseguir 2.337 de vàlides per passar a ser candidats a la presidència. Escoltem a Víctor Font, primer aspirant a la presidència, a portar les firmes amb un total de 5.140.
5.100 socis i sòcies que són una mostra del clam que hi ha dins del barcelonisme perquè un canvi sigui possible. Aquesta precampanya ha sigut, com deia abans, una mica estranya, per dir-ho d'alguna manera, perquè alguns precandidats han estat explicant propostes, oferint solucions a alguns dels problemes, de les oportunitats que té el club, i d'altres s'han dedicat a pujar a tractors o a fer macarrons o a tallar pernil.
I Juan, de la Bisbal, ha estat el segon i n'ha presentat 84.
Que tenim, que som socis i sòcies, i em van animar per intentar buscar algun canvi a coses que creiem que no s'estan fent bé. Simplement buscàvem això. Nosaltres, com a molt, creiem que podíem treure unes 30 firmes o 6, i hem arribat a 84, que és un èxit, i aprofitem aquí per donar les gràcies a totes les sòcies i els socis que ens han donat confiança.
El tercer en apropar-se a les oficines del club ha estat Joan Laporta, amb un total de 8.171 signatures. Falten Marc Síria, William Maddock i Xavier Vilajoana. Els precandidats tenen fins a les 9 de la nit per presentar les signatures suficients. Demà es començaran a validar aquestes signatures. I en futbol, el Girona es manté a 6 punts al marge del descens després de la derrota d'ahir. L'Espanyol va empatar al camp de l'Elx 2-2 i el Barça és líder amb 4 punts de marge sobre un Madrid que rep aquest vespre al Getafe.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
Avui va d'en Will Smith. A YouTube trobaràs un vídeo on en Will Smith explica com li va anar el primer cop que es va llançar en paracaigudes, i et recomano de veure'l, perquè ho explica molt divertit. Mira, te'n faré un resum. En Will Smith parla de la por, de com patim moltes vegades sense motiu i com anticipem aquesta por. I ens explica que va anar un dia a prendre una copa amb uns amics, una o dos o tres, i enmig de la conversa, tots ben animats, van proposar de saltar en paracaigudes. I tots eufòrics van dir, sí, vinga, va, fem-ho, saltem. I ell va dir, doncs també, vinga, va, saltem-hi. Quan va acabar la festa, després de tanta alegria, se'n va cap a casa i comença a pensar, dient, i jo quina necessitat tinc de saltar en paracaigudes? I va començar a donar-li voltes i voltes fins al punt de que ni va dormir, ni va esmorzar, i va estar tot el dia amb aquell neguit. Es va anar a trobar amb els seus amics pensant que tothom se n'havia oblidat, ja que havien begut alguna copa de més. I es troben en allà, li comencen a explicar una mica les instruccions i no, veu que allò va en sèrio. O sigui que cap a dalt de l'avió i vinga, parla una mica amb l'instructor i no es dona compte, ja està a dalt amb la porta oberta. I el monitor li diu, a la de 3 saltarem, que va fer 1 i 2 i ja era saltant. Tenia un terror terrible, però va ser el moment que se li va anar tot. Va començar a gaudir, va començar a sentir llibertat, a mirar tot d'una altra manera. Disfrutava com mai havia disfrutat i va tenir una experiència que li va encantar. Un cop passat tot això, es va preguntar, però per què estava tan espantat? Per què patim tant? Per què he tingut tan mala nit? Per què he passat un mal dia? I saps què? Jo també m'ho pregunto, perquè jo també ho he viscut, i potser tu també. Aquelles pors que ens paralitzen, a mi em va passar amb el mar. Jo també tenia por al mar, i tot i així vaig decidir aprendre a nedar. I va ser quan vaig fer un pas més enllà i em vaig posar la màscara d'esnorkel Oh, quan em vaig veure al mig del mar i veient tots els peixicos de colors, quina sensació més increïble. Gairebé era com volar sota l'aigua. Ho vaig disfrutar moltíssim. O sigui que igual que en Will Smith, em vaig preguntar, i per què patim tant? Perquè a vegades ens deixem portar tant per la por i ens perdem moltes oportunitats de viure experiències increïbles. Per tant, t'animo't a CATS. Si tens alguna cosa pendent de fer, viu-la, perquè les millors experiències de la nostra vida estan quan superem la por.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Arrenca la 20a edició del Mobile World Congress amb la IA com a protagonista i amb la previsió de rebre prop de 110.000 visitants de més de 200 països. Jordi Fortià.
Una xifra que podria veure's afectada pel tancament de l'espai aeri a la zona del Golf Pèrsic per l'escenari de guerra a l'Orient Mitjà. La intel·ligència artificial centra la trobada, però enguany de manera més física i aplicada a tota mena d'aparells, robots i humanoides.
Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
Durant la visita inaugural, la comitiva ha recorregut diversos espais de la fira. Precisament a l'estand d'Espanya han conegut el Tiago, un robot de l'empresa catalana PAL Robotics. Francesco Ferro, director general de la companyia, ha explicat en què consisteix.
Nosotros hacemos toda la parte de robótica de servicio, entonces robots que no tienen que estar enjaulados, tienen que ser seguros a contacto con las personas.
La guerra oberta a l'Orient Mitjà deixa almenys 555 morts a l'Iran. Els atacs ja afecten mitja dotzena de països del Golf Pèrsic i Donald Trump avisa que el pitjor de la guerra amb l'Iran encara ha d'arribar.
Hi ha uns 2.000 catalans vivint ara mateix a l'Orient Mitjà, a la zona del conflicte. Els companys del 9FM han parlat amb un torellenc que viu i treballa a Dubai des de fa 8 anys.
El 9FM, Guillem Ricó.
Roger Viver va saber dels atacs a bases americanes de la zona primer pels familiars catalans i després van rebre alertes del govern.
Que si n'hi ha alguna que passa prop, arriba, perquè quan hi ha una explosió o quan hi ha un esclat sònic, no hi ha res que la pari. Llavors, quan arriba a casa teu sí que tremola tot, no? Sincerament t'espantes, no? Perquè no t'esperes el d'això, però ja està. La vida segueix, estem tots treballant, no hi ha cap mena de sensació de pànic.
La meitat dels joves catalans en situació de pobresa es queden sense beca pels estudis postobligatoris.
Ho denuncia la Fundació Bofill, que reclama que es modifiquin els barems per poder accedir-hi. Ismael Palacín és el director.
Tenim la possibilitat de que les beques arribin a qui han d'arribar i siguin de les quantitats que serveixen perquè es continuï estudiant. Tenim la possibilitat de donar les beques que calguin i que siguin efectives. Si la Generalitat no fa res i senzillament la gestió estatal la transferim i gestionem igual que gestionaven abans, el barem estatal per rebre aquestes beques seguirà deixant fora a milers de catalans en situació de pobresa.
En cultura, la Catedral de Tortosa ha iniciat la conservació curativa del retaule de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del Purgatori.
Una peça de grans dimensions, de principis del segle XVIII i obra de l'autor Antoni Ferrer.
Ràdio Tortosa, David Benito.
David Rontiva és restaurador de béns culturals.
És un retaule que en el context de la Guerra Civil va començar a desmuntar-se, però en el context de la postguerra hi va haver una voluntat de tornar a recuperar tots aquells elements que s'havien descontextualitzat. Les escultures, per exemple, provenen d'altres retaules. Per tant, ens vam adonar que, en veritat, el problema de Xilòfax ho tenien les escultures.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça creu en la remuntada.
Els blaugranes es buscaran demà capgirar l'eliminatòria a les semifinals de la Copa del Rei davant l'Atlético de Madrid. Els culers es troben confiats a donar la volta al 4-0 encaixat en el Metropolitano en la tornada de la competició del CAU. Hansi Flick i els seus jugadors esperen que, juntament amb un Camp Nou que es preveu amb un ple absolut, porti l'equip fins a la final de Sevilla. I durant aquesta tarda vespre, els precandidats a la presidència del Barça estan presentant les signatures a les oficines del club.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Planada Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ha començat la setmana amb força núvols, sobretot a la costa, i, de fet, en alguns indrets de Tarragona han anat deixant alguna pluja molt esporàdica i molt intermitent. Aquests núvols allà a Tarragona estan sent molt més espessos i, de fet, a la resta del país, estones es van formant, sobretot a prop del mar, però així que anem cap a l'interior i, sobretot, al Pirineu, el cel està o bé obert o només amb núvols prims. Podem dir que al llarg d'aquesta propera nit i demà al matí, el cel acabarà cobert de tot arreu. Arribaran núvols des de la Mediterrània, que deixaran el dimarts al matí ben carregat a tot el país. Això sí, de pluges poquetes, alguna de despistada molt intermitent, amb més probabilitat a les comarques de Girona i també una altra vegada cap a l'Ebre. Al llarg de la tarda del dimarts s'obriran algunes clarianes, però no quedarà un dia gaire net. Això sí, la temperatura no serà especialment baixa i també atenció amb el vent, que s'anirà reforçant a la costa, amb mala mar. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Vic. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació millora a la xarxa viària catalana, tot i això comentar-vos que a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac a l'Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona per un camió que ocupa la via i que talla dos carrils a l'altura del Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions de Collserola Horta en sentit Besòs i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs, també per anar cap al Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Primera jornada del Mobile a Barcelona quan es compleixen 20 anys de la cita i amb les protestes al carrer contra la presència d'empreses israelianes i altres vinculades amb la vulneració de drets humans. Tot plegat després d'un intens cap de setmana de guerra oberta ja a l'Orient Mitjà.
Al marge de les protestes i al context bèl·lic, la intel·ligència artificial centra la trobada de nou, però enguany de manera més física i aplicada a tota mena d'aparells, robots i humanoides. Una trobada que els 109.000 participants valoren molt i que ha suposat per l'economia digital catalana un augment de més d'un 80% des que el Congrés de Telefonia Mòbil va aterrar a Barcelona fa 20 anys.
Aquest matí s'ha inaugurat l'edició d'enguany amb la presència del rei Felip VI, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
A primera hora del matí, el recinte Fira Gran Via de Barcelona ha donat el tret de sortida al Mobile World Congress 2026. El rei Felip VI, acompanyat del president del govern Pedro Sánchez i del president de la Generalitat Salvador Illa, han estat els encarregats d'inaugurar el saló. També han estat present John Hoffman, director del Mobile, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i el primer tinent d'alcaldia de l'Hospitalet, Jesús Usillos. Durant la visita inaugural, la comitiva ha recorregut diversos espais de la fira. Primer han assistit a una conferència sobre intel·ligència artificial i després han passat pels estands de Catalunya i Espanya. Precisament a l'estat d'Espanya han conegut el Tiago, un robot de l'empresa catalana PAL Robotics. Francesco Ferro, director general de la companyia, ha explicat en què consisteix.
Nosotros hacemos toda la parte de robótica de servicio, entonces robots que no tienen que estar enjaulados, tienen que ser seguros a contacto con las personas. Somos l'única empresa a nivel europeo que creía en la parte de robótica bípeda, entonces humanoides con piernas.
El Mobile també aposta per espais com aeroports del futur amb demostracions immersives sobre la gestió intel·ligent de passatgers o el Circuit X, una innovació en mobilitat connectada. Barcelona es converteix així fins al 5 de març en l'epicentre mundial de la tecnologia mòbil.
Ho dèiem ara en portada, el Congrés de Mòbils ha començat amb una protesta a les portes del recinte per part de diverses entitats per denunciar la presència de països que violen els drets humans i els genocidis vinculats al model tecnològic global. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
Una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes de Fira a Gran Via a primera hora d'aquest matí contra la presència d'empreses de països que, segons els manifestants, vulneren els drets humans. Diverses entitats participants han denunciat els genocidis vinculats al model tecnològic global. Els convocants posen el focus especialment en l'extracció de minerals en zones de conflicte a la República Democràtica del Congo i Sudan, entre d'altres territoris. Roland Minengoy és president de Dignité, precisament de la República Democrática del Congo.
Porque estamos viendo Mobile World Congress, donde detrás hay sangre, hay territorios ocupados ilegalmente, hay niños violados. Entonces, nuestro objetivo es primero visibilizar estos genocidios que pasan en el mundo, Palestina, Congo, Sudán.
en Ucrania y también denunciar la injusticia de explotación ilegal de los minerales y la ocupación de los territorios.
La protesta també reclamava la prohibició efectiva de pavellons oficials d'Israel en qualsevol esdeveniment de la fira, així com de qualsevol estat que, segons els mateixos manifestants, estigui implicat en violacions greus dels drets internacionals.
Ho dèiem abans també, l'economia digital catalana ha crescut més d'un 80% des que el Congrés de Telefonia Mòbil va aterrar a Barcelona fa 20 anys. Segons un estudi elaborat per Mobile World Capital, actualment una quarta part del producte interior brut català està vinculat a la tecnologia. David Navarro.
Quan el 2006 el Mobile va arribar a Barcelona, el van visitar 50.000 persones. L'any passat en van ser 110.000. En els darrers 20 anys no només ha crescut el número d'assistents, també n'ha canviat la tipologia i actualment el 60% ja no provenen del món de les telecomunicacions, una mostra de com la trobada ha anat acompanyant la digitalització de la societat. Així, segons ha explicat el director executiu de Mobile World Capital, Francesc Fajula, l'estudi revela que en aquestes dues dècades l'economia digital ha crescut un 86% i ja suposa una quarta part del PIB català, més de 68.000 milions d'euros anuals.
La tecnologia avui en dia ja és transversal i afecta a tota l'economia i és el principal motor del desenvolupament econòmic i social del nostre país.
L'informe també explica que durant aquests 20 anys el Congrés ha generat 173.000 llocs de treball amb un impacte econòmic de 6.900 milions d'euros. Per exemple, a Catalunya hi ha 2.400 startups que donen feina a més de 30.000 persones. El país també acull 200 hubs tecnològics multinacionals.
I el Congrés té, sens dubte, també un impacte directe al sector hoteler, que aquests dies es troba en plena ocupació per oferir allotjament a totes les persones que venen a Barcelona. I no només afecta els hotels de la ciutat, sinó també els de la resta de l'àrea metropolitana. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
El sector hoteler del Vallès es troba aquests dies en plena ocupació per donar resposta a l'alta demanda d'allotjament promoguda pel Mobile World Congress. A tall d'exemple, els hotels a Mollet del Vallès tenen una ocupació del 100% i les opcions disponibles són apartaments que oscil·len als 1.000 euros per 3 nits. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que els hotels del territori acullen els turistes o a les empreses que aquests dies no tenen cabuda a Barcelona pel Congrés.
No és tant directament per client que per gent que vagi al Mobile World Congress, sinó per tot aquell que no pot anar a Barcelona, doncs perquè Barcelona aquests dies té uns preus desorbitats, a part de que estan tots els hotels plens, ocupats per la gent que va al Mobile.
Els principals atractius del sector hoteler del Vallès són els preus baixos i la proximitat amb Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La guerra oberta a l'Orient Mitjà deixa almenys 555 morts a l'Iran, segons la mitja lluna roja. Els atacs ja afecten a mitja dotzena de països del Golf Pèrsic, mentre Donald Trump avisa que el pitjor de la guerra amb l'Iran encara ha d'arribar.
Les últimes hores, Israel ha bombardejat el Líban després d'un atac a Hezbollah. Tres caces nord-americans s'han estavellat a Kuwait per foc amic i l'Iran segueix els seus atacs a la regió, mentre Trump avisa que els pitjors atacs encara han d'arribar.
Tot això mentre Espanya li nega l'ús de les bases espanyoles a Trump per atacar l'Iran. A hores d'ara, Exteriors confirma que els avions nord-americans estan abandonant les bases.
I pel que fa als militars espanyols a la zona, hi ha un contingent de més de 1.000 soldats. La ministra de Defensa, Margarita Robles, assegura que compten amb totes les garanties per la seva seguretat.
En este momento se están tomando todas las medidas de prevención y de seguridad. Ellos son muy conscientes de que hay una situación de riesgo y están velando por su integridad. En concreto, el contingente que está en el Líbano, esta noche ha habido bombardeos y han estado bunkerizados, pero ellos son expertos y, por tanto, que todo el mundo esté tranquilo porque tiene muy en cuenta su seguridad. En lo que hace referencia a Irak, están también perfectamente situados para evitar cualquier tipo de ataque.
I enmig d'aquest escenari hi ha uns 2.000 catalans vivint ara mateix a l'Orient Mitjà, una zona on des de dissabte hi ha hagut diversos bombardejos de l'Iran en represàlia als atacs dels Estats Units i Israel. Els companys del 9FM han parlat amb un torellenc que viu i treballa a Dubai des de fa 8 anys. El 9FM, Guillem Rico.
A les zones afectades per atacs de coets o drons hi ha ciutats com Dubai i els Emirats Àrabs. Allà hi viu i treballa des de fa 8 anys Roger Viver, de Torelló, a Osona. Va saber dels atacs a bases americanes de la zona primer pels familiars catalans i després van rebre alertes del govern. Diu que durant el cap de setmana van disparar 700 míssils i que els van interceptar gairebé tots.
No sé si has sentit mai un avió trencant la barrera del so quan a les muntanyes, que fa aquell bum tan fort. Doncs més o menys és això, són explosions que passen molt, molt en l'aire, per dir-ho així, però sí que si n'hi ha alguna que passa a prop, arriba, perquè quan hi ha una explosió o quan hi ha un esclat sònic, no hi ha res que la pari. Llavors, quan arriba a casa teu sí que tremola tot, no? Sincerament t'espantes, no? Perquè no t'esperes el d'això, però ja està. La veig, estem tots treballant, no hi ha cap mena de sensació de pànic.
Malgrat tot, assegura que estan tranquils informats, que confien en les indicacions del govern i que continuen treballant, això sí, evitant sortir de casa.
Doncs a tot això, el Ministeri d'Afers Exteriors confirma que està estudiant totes les opcions per poder evacuar tant per via aèria com terrestre el nombre més gran d'espanyols que estan bloquejats en països de l'Orient Mitjà a causa de l'escalada bèl·lica a la regió.
Es tracta d'operacions, segons Exteriors, que poden involucrar un nombre elevat de ciutadans, ja que només als Emirats Àrabs Units hi ha ara mateix 13.000 espanyols.
I és que des de l'inici de l'escalada de bombardejos s'han cancel·lat una quinzena de vols a l'aeroport del Prat. De fet, el tancament de l'espai aèria ha tocat de ple al Mobile World Congress també, ja que alguns congressistes provenen d'aquests països. Anem a saber, però, quina és la situació a aquesta hora al Prat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Cancel·lats una setzena de vols a l'aeroport del Prat amb destinació Dubai o Abu Dhabi i la principal aerolínia afectada és, sens dubte, Emirates. Desenes de persones s'han vist afectades per la situació. Algunes les han pogut reubicar en altres vols, però hi ha gent que s'ha vist obligada a quedar-se a la ciutat. Una situació que es posa més difícil tenint en compte que s'està celebrant el Mobile World Congress i la disponibilitat dels hotels és molt baixa o pràcticament nul·la. Alguns passatgers han arribat a l'aeroport amb la sorpresa de trobar-se amb el vol cancelat, l'exemple d'aquest matrimoni de Palma que anava cap a Bali.
S'ha cancelado, nosotros teníamos un mes de vacaciones en Bali, todo pagado tal, y hemos venido a facturar porque no llegó un correo como que nos
iban,
que seguía el vuelo, no nos dicen nada, que a pesar de esto iríamos por otro espacio aéreo, y cuando hemos llegado, todo cancelado.
No lo ponen fácil, el tema de los interiores allí en Bali, hoteles y eso todavía está en stand-by, no lo sabemos si vamos a recuperar o no.
La cancelación dels vols Dubai-Barcelona ha afectat de ple a molts congressistes del Mobile World Congress. Alguns dels principals països que participen al Congrés és la Xina, Japó o Corea del Sud i, per tant, molts d'ells de moments no poden venir cap aquí.
I el conflicte a l'Iran ja està tenint també conseqüències internacionals més enllà de la zona de l'Orient Mitjà. Segons Tika Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, el fet que s'hagi assassinat un líder religiós, cap dels xiïtes de tot el món, obre la porta a represàlies terroristes a tots aquells països on hi hagi comunitats d'aquesta religió.
Font ho ha dit en declaracions al Notícies en Xarxa.
Han matat o han assassinat el que seria el líder religiós o el cap religiós de tots els xiïtes del món. I això és molt perillós perquè jo crec que pot avivar molt més accions de caràcter terrorista, violentes, etc. Pot ser això que obri la caixa de Pandora que estava molt retinguda en tot l'Orient Mitjà.
Més titulars de la jornada, la meitat dels joves catalans en situació de pobresa es queden sense beca pels estudis postobligatoris. Ho denuncia la Fundació Bofill, que reclama que es modifiquin els barems per poder accedir-hi i que els imports siguin adequats al cost de la vida a Catalunya. Esther Minguell.
El curs passat hi havia 82.000 joves d'entre 16 i 18 anys en situació de pobresa i només la meitat va rebre una beca per fer batxillerat, FP o programes de formació i inserció. La Fundació Bofill alerta que l'alumnat pobre té 7 vegades més risc d'abandonar els estudis un cop acabada la formació obligatòria i que la inversió en beques d'estudis a Catalunya suposa un 1% del pressupost d'educació, per sota de la mitjana estatal. La Generalitat té transferides des del gener les competències per gestionar les beques dels estudis postobligatoris i l'entitat li reclama que modifiqui el barem per no deixar fora molts joves vulnerables i que complementi l'aportació de l'Estat. Ismael Palacín és director de la Fundació Bofill.
Tenim la possibilitat de que les beques arribin a qui han d'arribar i siguin de les quantitats que serveixen perquè es continuï estudiant. Tenim la possibilitat de donar les beques que calguin i que siguin efectives. Si la Generalitat no fa res i senzillament la gestió estatal la transferim i gestionem igual que gestionaven abans, el barem estatal per rebre aquestes beques deixarà fora, seguirà deixant fora a milers de catalans en situació de pobresa.
La Bofill demana també fer més fàcils els tràmits de sol·licitud de beques i que l'adjudicació no s'allargui en el temps.
Tot això mentre Govern i Esquerra Republicana mantenen el pols per la negociació dels pressupostos i Junts ja hi ha presentat una esmena a la totalitat. Mont Carvajal.
En comissió parlamentària, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, s'ha compromès a complir el 100% dels acords d'investidura i ha demanat a Esquerra Republicana que no bloquegi el país. El diputat d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, s'hi ha tornat.
Però no podem deixar el país encallat en el mentrestant, que aquesta és una qüestió fonamental. Tenen tot el nostre compromís pel compliment dels acords d'investidura. Tenen la paraula del president de la Generalitat, que no hauria de ser poca cosa.
Ja dic que tenim la seva paraula i la del molt honorable president de la Generalitat, que és important, evidentment. Però ara és el temps dels fets, ja no només de les paraules. Si vostès compleixen amb allò acordat, trobaran sempre Esquerra amb voluntat de negociar. Si vostès volen uns pressupostos, compleixin amb el que van signar i facin complir, començant per l'IRPF.
Per la seva banda, Junts ha presentat una esmena a la totalitat als pressupostos. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, ha argumentat que no els agraden perquè són el model dels comuns i per aquest altre motiu.
És una esmena a la totalitat, a la dependència, a la incompetència i a la inestabilitat. El president Illa va vendre que la seva aposta per la normalitat institucional amb Madrid ho arreglaria tot i, en canvi, el país cau a trossos. Va vendre que seria el govern de la bona gestió i ha portat Catalunya a un caos permanent.
Les esmenes a la totalitat es votaran el 20 de març.
Més coses. El Consorci Sanitari i el Penedès Garraf es converteix en complex hospitalari i universitari de la UB, reforçant l'aliança acadèmica i assistencial amb la universitat i consolidant assistència i docència al Consorci. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf ha fet un pas endavant, convertint-se en complex hospitalari universitari de la UB. Aquesta acreditació representa un pas estratègic de gran rellevància, situant el Consorci en un nou nivell d'exigència i oportunitat i integra plenament l'assistència, la docència, la recerca i la innovació com a eixos del seu model d'atenció. Ho apunta Glòria Torres, que és directora de Docència, Recerca i Innovació al Consorci.
Els estudiants aporten l'energia de les organitzacions, no? Les preguntes necessàries per seguir avançant, perquè també els nostres professionals a les diferents àrees s'actualitzin permanentment en els protocols d'avaluació, tinguin inquietuds, plantegin noves recerques i estiguin al dia. Per tant, incrementen els estàndards de qualitat.
Actualment, el Consorci compta amb 5 professors associats a la Universitat de Barcelona, tutories acreditades en formació sanitària especialitzada i una activitat docent consolidada amb més de 500 estudiants en pràctiques anuals. El propòsit del Consorci Penedesenc és construir un projecte docent compartit amb les universitats presents al territori, basat en la col·laboració, la generació de coneixement i la transferència a la pràctica assistencial.
I el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac implanta tecnologia innovadora per fer compatible l'espeleologia i l'escalada amb la conservació d'espècies. Es tracta del projecte Tec4 Natur, impulsat per la Diputació de Barcelona i la Unió Internacional per la Conservació de la Natura. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
La segona fase d'aquest projecte de preservació de la natura s'ha presentat aquest dilluns i se centra en com controlar activitats recreatives a la muntanya, com ara l'escalada. El projecte preveu instal·lar inicialment unes 6 càmeres de trampeig que enregistraran l'activitat de les parets on s'hi pot practicar aquest esport. El mateix passarà a les coves i als avencs, on s'hi col·locaran sensors de llum que permetran detectar practicants d'espeleologia. L'objectiu de tot plegat és protegir la flora i la fauna del parc, com els ratpenats en el cas de les coves o les aus rapinyaires que nidifiquen a les parets de la muntanya. Sònia Llobet és directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Vist que, sobretot, a partir de l'època del Covid, hi ha hagut, en depèn de quines zones, un augment de l'afluència de visitants, bueno, vam veure i vam creure molt important poder tenir com més dades possibles i, a més, poder-les tenir en temps real, no?
Concretament, la iniciativa s'està desplegant a 2 parcs de tot l'estat, a Sant Llorenç i a Sierra Nevada, degut a la tendència creixent de fer activitats en entorns naturals ben conservats. Ho demostra el fet que, al llarg del 2024, la xarxa de parcs nacionals de tot Espanya va assolir el seu rècord històric, amb més de 16 milions de visitants.
En cultura, la Catedral de Tortosa ha iniciat la conservació curativa del retaule de la Mare de Déu del Carme i les Ànimes del Purgatori, una peça de grans dimensions de principis del segle XVIII i obra de l'autor Antoni Ferrer. Ràdio Tortosa, David Benito.
El retaule de la Mare de Déu del Carme i les Ànimes del Purgatori és d'època barroca i estava en una situació deficient per culpa d'un atac d'insectes xilòfags que estava ocasionant, entre d'altres, aixecaments de capes pictòriques. Bravit Rontiva és restaurador de béns culturals.
És un retaule que en el context de la Guerra Civil va començar a desmuntar-se, però en el context de la postguerra hi va haver una voluntat de tornar a recuperar tots aquells elements que s'havien descontextualitzat. Les escultures, per exemple, provenen d'altres retaules. Per tant, ens vam adonar que, en veritat, el problema de xilòfags
ho tenien les escultures, perquè estan fetes d'un altre tipus de fusta, és una fusta com més tova, és una frondosa més tova, i això és el que ha tret els insectes xilòfags.
La restauració s'emmarca dins del projecte de conservació preventiva de la Catedral de Tortosa. El següent pas és retornar els colors originals de l'antiga reixa de l'Alta Major, una peça única de la forja catalana de finals del segle XVI.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça es troba ja confiat en aconseguir la remuntada davant l'Atlético de Madrid en la tornada de les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugranes, que avui han fet l'última sessió abans del partit de demà, esperen capgirar el 4-0 que van encaixar al Metropolitano. Hansi Flick i els seus jugadors esperen un Camp Nou ple per portar l'equip a la final de Sevilla. El tècnic alemany, que no podrà comptar amb Robert Lewandowski, avisa de la dificultat de la gesta.
You know, I think everyone knows.
Ja sabeu que tothom sap el que ens ve demà. Anem 4 gols per sota. Hem de fer l'impossible possible. Aquest és el nostre objectiu per demà. Tothom sap que no és fàcil, però no ens rendirem. Començarem aquest partit. A veure, és important deixar la porteria a zero, clar. Però hem de creure en la nostra força i hem de creure que podem aconseguir. So,
believe in our strength, believe that we can do it.
Per cert, que alguns mitjans apunten que els Mossos d'Esquadra han donat el vistiplau per encabir una grada d'animació d'unes 700 persones per animar l'equip durant aquest partit contra el conjunt matalassi. Els precandidats a la presidència del Barça estan entregant durant aquesta tarda les firmes recollides. N'han d'aconseguir 2.337 de vàlides per passar a ser candidats a la presidència. Joan Laporta ha estat el tercer en arribar a les oficines i n'ha portat 8.171 signatures. Escoltem el que deia després d'entregar-les.
Estamos muy satisfechos de las 8.171 firmas que nos han dado los socios y socias del Barça y ahora empezará el proceso de valoración, de validación de las firmas. Dentro de 3 días sabremos pues cuántas firmas válidas tiene cada candidatura y ahí podremos hacer las valoraciones que correspondan.
Víctor Font ha estat el primer aspirant a presentar les 5.140 signatures que ha portat i el segon ha estat Daniel Juan de la Bisbal amb 84 signatures presentades. I un últim apunt, perquè en futbol sala Adolfo ha renovat amb el Barça fins al 2028. El de Santa Coloma de Gramenet va arribar al conjunt blaugrana el 2016 i 10 temporades després ja és segon capità del primer equip. Adolfo ha sumat un total de 17 títols vestint la samarreta del Barça.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. I tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. I was never in control, never in control.